Gràcies, Laura, us parla Maria Lara. Aprovat el sostre de despesa econòmica del govern, el primer pas perquè Catalunya tingui un nou pressupost l'any vinent. A partir d'ara, l'executiu de Salvador Illa treballarà per aconseguir els suports necessaris per tirar endavant els comptes i intentarà arribar a un acord prioritàriament amb Esquerra i els Comuns, sense descartar també la resta de grups, excepte Vox i Aliança Catalana. A banda, també PSOE, PP, Sumar i Junts han assolit finalment un acord per impulsar conjuntament la llei per la millora de la qualitat de vida de persones amb esclerosi lateral amiotròfica i també altres malalties o processos neurològics i situació irreversible. Aquest acord recull peticions com la supervisió i atenció continuada especialitzada 24 hores per a les persones amb ELA en estadis avançats, també la posada en marxa d'una estructura per a la investigació de la malaltia, una aposta per ajuda als electrodependents i consumidors vulnerables, entre d'altres. I la Rosa assegura que saben on viuen i el que fan els responsables de les pintades amenaçadores aparegudes al centre històric de Lleida. Hi ha una investigació oberta per tràfic de drogues, fet pel qual l'alcalde de Lleida promet ser contundent. Ens amplia la nostra companya Judit Castellà, d'UAU Lleida Ràdio.
En la presentació del Pacte per a la Convivència i el Civisme, el PAINCAP s'ha mostrat visiblement dur després de les pintades que van aparèixer aquest dilluns a la tarda al centre històric. En elles, els autors amenaçaven de mort als delators de la seva activitat delictiva. Aquest dimarts, Fèlix Larrosa ha assegurat saber qui al darrere, però ha mantingut la prudència per no entorpir la investigació.
Estem a sobre d'aquests presumptes delinqüents. Sabem on viuen i sabem el que fan. Només ens falta tenir les proves que permetin que el jutge o la jutgessa pugui prendre les decisions oportunes.
En aquest sentit, la Rosa ha advertit que els ciutadans que generin tensions en barris i desenvolupin activitats il·lícites no són benvinguts.
I qui genera una activitat presumptament il·lícita i que genera presumptament un malestar i genera tensions en un barri de la ciutat no té cabuda a la ciutat. I això ho vull deixar claríssim.
El Pacte per la Convivència i el Civisme serà liderat per la regidora Cristina Morón.
I els Mossos d'Esquadra han desplegat aquest matí un dispositiu per detenir els responsables de la mort violenta d'un home el 2023. Segons ha informat la policia, el cadàver es va localitzar mesos després gràcies a la investigació feta per la Unitat Central de Persones Desaparegudes. A hores d'ara s'estan realitzant encara entrades en domicilis de municipis del Vallès Oriental, l'Occidental, el Barcelonès i Osona, i ara mateix hi ha 4 detinguts i 3 entrades i perquisicions a Aiguafreda, Sant Celoni i Les Planes. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
I bon dimarts, 17 de setembre de 2024. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Martí González.
Dimarts 17 de setembre avui arrenca una Champions de futbol masculina històrica, en aquest cas pel format, perquè canvia de format, amb 36 equips i amb aquesta lligueta amb 8 partits per cada equip, que jugaran 4 fora i 4 a casa, i Champions històrica també, evidentment, per al Girona, que debutarà demà al Parc dels Prínceps de París contra el PSG de Luis Enrique, en aquest cas en la seva primera participació a la màxima competició continental. El Barça, recordem, jugarà dijous al camp del Mònaco en aquesta primera jornada de Champions masculina. Avui arrenca amb els partits, per exemple, del Real Madrid, que rep a l'Stuttgart alemany. També parlarem de la renovació d'Aitana Bonmatí. Ahir, poc després que acabés aquest programa, a les 14:14, la dorsal 14 va renovar fins al 2028. Amb aquest joc de números, el Barça va anunciar aquesta renovació d'una de les jugadores claus, l'actual millor jugadora del món, l'actual pilota d'or, la migcampista de Sant Pere de Ribes, que serà la millor pagada de la plantilla, i continua el Barça, com dèiem, lligada fins al 2028. 4 anys més. Molt futbol, però també bàsquet, en la presentació de la Lliga ACB, la Lliga Endesa, feta ahir a Madrid, waterpolo, hoquei herba i molt més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Hola, Triador, hola, bon dia.
Bon dia, Martí.
En futbol, avui arrenca, ho dèiem ara, la Champions masculina amb nou format.
Aquest vespre es disputen els primers partits d'aquesta lligueta en què tots els equips jugaran 8 enfrontaments, 4 a casa i 4 a fora. Els 8 primers classificats passaran directament a vuitens de final i els que quedin entre el 9è i el 24è lloc hauran de jugar una eliminatòria. Del 25è al 36è classificats quedaran eliminats. La final es disputarà el 31 de maig de l'any que ve a Múnich.
Avui es disputen 6 partits, alguns a 3 quarts de 7, alguns a les 9 de la nit, aquest horari oficial ja de la Champions, entre ells el del Real Madrid, que rep a l'Stuttgart.
Hi haurà dos equips catalans, el Barça, que debuta dijous a les 9 del vespre al camp del Mònaco, i el Girona, que viurà demà el seu debut històric a la màxima competició europea al camp del PSG, al Parc dels Prínceps de París. Aquest matí l'equip s'ha entrenat a la Vinya i ha viatjat cap a la capital francesa. Aquesta tarda s'exercirà l'escenari del partit i compareixerà en roda de premsa el tècnic Mitchell. Uns 900 aficionats, segons ha informat el club, viatjaran a París per donar suport al seu equip.
Demà, evidentment, farem una prèvia extensa d'aquest PSG Girona i escoltarem tant Luis Enrique com Mitchell. En aquest cas, avui el Girona ja ha fet oficial la convocatòria. Hi ha dues novetats principals respecte a l'últim partit de Lliga. Oriol Romeu, que no podia jugar pel Barça contra el Barça per contracte, i Yangel Herrera, ja recuperat també de la lesió. El Barça, que, com dèiem, no podrà comptar amb Dani Olmo per aquest debut a la Champions.
La Garenca estarà aproximadament un mes de baixa per la lesió al bíceps femoral de la cuixa dreta i es perdrà, si es compleixen els pronòstics, els dos primers partits de Champions contra el Mónaco aquest dijous i a Montjuïc contra el Young Boys Suís, i quatre a la Lliga contra el Villarreal, Osasuna, Alavés i Getafe. L'objectiu és que reapareixi després de l'aturada de seleccions a mitjans d'octubre, quan el Barça rebrà el Sevilla el dia 20, el Bayern de Múnich el 23 i visitarà el Bernabéu per enfrontar-se al Real Madrid el cap de setmana del 27 d'octubre.
El Barça, que perd Olmo, però sembla que pot recuperar algun efectiu.
Ansu Fati ja estaria recuperat i podria entrar a la convocatòria per al partit d'aquest dijous a Mònaco. També encara a la recta final de la seva recuperació Fermín López, que podria estar disponible per al cap de setmana, i d'altra banda, ahir Frenkie de Jong ja va fer part de l'entrenament amb el grup, el migcampista neerlandès.
Sí, el migcampista neerlandès que es va lesionar, recordem, a l'abril de l'any passat en un Barça-Madrid, i el del turmell, i fins des de llavors no jugava, com dèiem, amb el primer equip blaugrana. El Barça, que ha presentat, per cert, aquest mateix matí, la nova tercera equipació d'Humbert Clà.
Aquesta nova equipació, que ja està a la venda per un preu de 164,99 euros, vol simbolitzar, segons explica el club, la prosperitat, el creixement i el progrés en la lluita per la igualtat de gènere, amb el verd com a significat d'esperança i renovació. Una de les novetats destacades es troba en el logo de la marca Nike, que és blaugrana i en posició vertical, el que representa, diuen, l'acceleració del joc femení, en què el Barça és un dels màxims representants a nivell mundial.
Precisament una de les que va estirar aquesta samarreta és l'actual pilota d'or, Aitana Bonmatí, que seguirà de blaugrana i de verd aquest curs fins al 2028.
Ahir, a les 14:14 minuts, la migcampista de Sant Pere de Ribes, que porta el dorsal 14, va signar el seu nou contracte que la vincula amb el club de la seva vida 4 anys més. D'aquesta manera, el club blaugrana lliga l'actual millor jugadora del món, que tenia ofertes importants, sobretot de la lliga anglesa, i que es converteix en la futbolista millor pagada de la plantilla. Una Aitana que, si compleix el seu nou contracte, complirà 16 temporades com a blaugrana. Als seus 24 anys, la migcampista catalana ho ha guanyat tot, tant amb el Barça, amb qui suma 23 títols i 96 gols en 275 partits, com amb la selecció espanyola, sent l'MVP de l'últim Mundial.
En bàsquet, ahir s'ha presentat la temporada de la Lliga CB, que aquest any comptarà amb 5 equips catalans.
A l'acte que va tenir lloc a la seu de l'Endesa a Madrid hi van assistir Rafa Villar com a representant del Giopos Lleida, Sergi Martínez pel bàsquet Girona, Derrick Alston Jr. del Baxi Manresa i Juan Núñez del Barça. No hi va haver cap representant de la penya perquè l'equip es troba a la Xina de gira, però van enviar un vídeo des de l'aeroport amb diversos jugadors verds i negres.
Aquest cap de setmana arrenca la temporada CB amb la Supercopa d'Espanya.
Dissabte tindran lloc les semifinals d'aquesta competició, que es disputa a Múrcia, a 7:15 el clàssic entre el Real Madrid i el Barça, i a 9:00 el duel entre l'anfitrió, Lucan Múrcia, i l'Unicaja de Màlaga. La Lliga Endesa arrencarà el cap de setmana vinent a partir del 28 de setembre.
I l'Uni Girona, en categoria femenina, ha anunciat la baixa avui de Chloe Bibi.
La jugadora australiana, una de les cares noves d'aquest estiu al conjunt gironí, va patir una lesió a l'espatlla dreta en l'últim partit de preparació contra el València. La seva evolució en marcarà la seva disponibilitat.
La Lliga Femenina Endesa, recordem, comença el primer cap de setmana d'octubre amb un duel català entre el Cadí La Seu i l'Esparta Girona. Abans es jugarà la Lliga Catalana, també amb aquests equips. El Joventut jugarà a la pista del València, la Lliga Femenina. Els World Skate Games a Novara, Itàlia, les seleccions espanyoles farcides de catalans i catalanes d'hoquei patins van estrenar-se ahir amb empats a 1.
El combinat femení amb 6 jugadores catalanes i el tècnic Sergi Macià va empatar contra Xile malgrat avançar-se al marcador amb un gol de la jugadora del Telecable Gijón, Sara Roces. Pel que fa a la masculina, l'equip dirigit per un altre català, Guillem Cabestany, també va acabar empatant contra un França amb un gol del blaugrana Marc Grau.
Aquest mateix migdia, segona jornada ja per a la selecció femenina, que s'enfronta des de la 1 a Gran Bretanya, de moment 0-0 al marcador.
L'equip masculí torna a jugar una mica més tard, a partir d'un quart de 4, en aquest cas contra Xile.
Encara pel que fa a les TIC, aquest mateix matí hem sabut que dos catalans opten als Hockey Star Awards, els premis dels millors jugadors d'hoquei herba de la món.
Són Luis Calzado, porter del Polo, que opta a la categoria de millor porter, i el jove davanter del júnior Bruno Font, que està nominat a Rising Star a millor jugador sub-21. Tots dos olímpics aquest estiu amb la selecció espanyola.
En una estona escoltarem les primeres valoracions de Bruno Font després de conèixer aquesta nominació. A la Copa Amèrica de Vela, que es disputa a Barcelona, ahir només es van disputar dues regates de les semifinals de la Copa Louis Vuitton per culpa de la manca de vent.
Els guanyadors van ser la Lingui Suís i l'American Magic, que van sumar la seva primera victòria davant l'Ineos Britannia i el Luna Rossa Italià, respectivament. En qualsevol cas, l'avantatge dels dos grans favorits continua sent gran, de 4-1, i es troben a només un triomf d'accedir a la final. Les regates suspeses ahir a la tarda recuperaran demà dimecres. Avui serà el torn per a la categoria júnior.
I un últim apunt, en waterpolo, avui es disputen 3 partits de quarts de final de la Copa Catalunya Masculina.
A 8:45 del vespre, la tornada de les dues eliminatòries força encarades, el Barceloneta Terrassa, amb els mariners amb 18 gols de marge, després del 4-22 de l'anada, i el Barcelona Mataró, amb 9 gols d'avantatge per als barcelonins, que van guanyar per 9-18 en el partit d'anada. També es disputa, a partir d'un quart de 10, la tornada de l'eliminatòria entre el Sant Andreu i Rubí, amb avantatge mínim pels vallesans, que ahir van guanyar l'anada per 15-14, ja a espera de semifinals, el Club Natació Sabadell.
Dimarts 17 de setembre, 13 minuts gairebé passen de la 1. Comencem parlant de futbol. El Barça ha presentat aquest matí la nova tercera equipació d'Humbert Clar, que vol simbolitzar, segons explica el club, la prosperitat, el creixement i el progrés en la lluita per la igualtat de gènere. Una de les novetats destacades és la posició del logo de Nike, que és blaugrana i en posició vertical, el que representa, segons diuen, l'acceleració del joc femení en què el Barça és un dels màxims representants a nivell mundial. Precisament una de les que va estirar aquesta samarreta és l'actual pilotador, Aitana Bonmatí, que segueix de blaugrana i de verd aquest curs fins al 2028. Ho vam saber ahir a les 14:14, poc després d'acabar aquest programa. La migcampista de Sant Pere de Ribes, que porta el dorsal 14, va signar el seu nou contracte que la vincula amb el club, com dèiem, fins al 28, el 14+14, un joc de números del Barça per lligar l'actual millor jugadora del món, que tenia ofertes sucoses, sobretot de la Lliga Anglesa, i que es converteix en la futbolista millor pagada de la plantilla. En declaracions a Barça One, Aitana es va mostrar molt satisfeta per aquesta renovació.
Què dir, no? Molt feliç per seguir vinculada al club fins 2028. Al final, aquesta temporada començo la 13a temporada del club. Seran 16, què més dir, no? D'una culesa ben petita que porta aquest sentiment tan profund a dins i que vol seguir fent història amb aquest club. Clar que sí, era prioritari continuar aquí, continuar a casa. Ha estat una negociació, com totes, doncs moments millors i pitjors, però crec que ho hem portat entre tots molt bé. Crec que ens hem entès molt bé i això és el que em fa més feliç, no?
Aitana, que com sentíem, si compleix el nou contracte, complirà 16 temporades al club de la seva vida. Als seus 24 anys, la migcampista catalana ho ha guanyat tot, tant amb el Barça, amb qui ja suma 23 títols, com amb la selecció espanyola, sent l'MVP en l'últim Mundial. Com a blaugrana, ha disputat 275 partits en moment i ha marcat 96 gols. Encara en futbol, a la segona federació masculina, Ignasi Sanabra ha deixat el seu càrrec d'entrenador de l'Espanyol B per motius personals. El tècnic que l'any passat va entrenar a l'Europa només ha dirigit el filial blanquiblau 3 jornades de Lliga, amb una victòria i dues derrotes. Durant 3 mesos només ha durat el càrrec. Segons apunten alguns mitjans, això sí, que segueixen l'actualitat perica, la causa seria que Sanabra no tindria el títol UEFA Pro que es requereix per entrenar a segona federació. El club, però, no n'ha donat més detalls i tampoc no n'ha anunciat el substitut que haurà de seure a la banqueta d'aquest Espanyol B en el primer partit de diumenge a Alzira. D'altra banda, un altre dels nou catalans d'aquesta segona federació, el Lleida Club de Futbol, respira alleujat després de sumar dissabte passat la primera victòria de la temporada contra un altre dels candidats. A priori està a la part alta, el Cornellà. Ens ho ampli des de UAUI Ràdio, el Sergi Guiu.
Sense cap mena de dubte, la victòria del passat dissabte al Camp d'Esports contra el Cornellà, tot i ser a la tercera jornada de la temporada, va ser un bàlsam important pel vestidor i per l'entorn del Lleida. Si bé és cert que just començar la temporada hi havia una mínima sensació de neguit que es va esvair després de l'1-0, Marc García, l'entrenador de Lleida, evidenciava la importància d'haver sumat els primers 3 punts de cop del curs.
Fonamental. Per a mi, fonamental. Jo tinc la sensació de que tots teníem la pressió afegida per les expectatives que hi ha aquí, a la ciutat, al club, al projecte, de que tenien que guanyar ja, de que si no guanyaven s'acabava el món, i per molt que jo torno a repetir, intento normalitzar, com intento normalitzar la victòria, que no hem fet absolutament res, la sensació de portes cap a dins és de que hi ha certa pressió de guanyar este partit. I torno a repetir, la meva feina és intentar evitar que això se contagie.
Una victòria que porta Lleida a sumar 5 punts dels 9 disputats i a situar-se a la 6a posició d'un grup 3 que encara no té blocs diferenciats. El Lleida, per cert, ha fet oficial haver superat els 2.500 abonats aquesta temporada, una xifra superior a l'aconseguida al llarg del curs passat.
Gràcies, Sergi. I encara en futbol, ho explicàvem ahir, la Unió Esportiva Vic de la Lliga Elite ja coneix el seu camí pel que seria un partit històric enfrontant-se a un equip de primera divisió. Els vigatans tornaran a disputar la Copa del Rei 47 anys després, en aquest cas la fase prèvia, amb una eliminatòria a partit únic contra l'Sporting de Maó, segons va terminar el sorteig ahir, el dimecres 9 d'octubre a casa, a l'Hipòlit Planàs. En cas de superar aquesta ronda, aquest mateix estadi rebrà, com dèiem, un equip de primera divisió. Ràdio Vic, Pep Portet.
La Unió Esportiva Vic de la Lliga Elite és l'únic equip català que ha entrat al sorteig de la ronda prèvia de la Copa del Rei, celebrat a Madrid. El conjunt biguetà, tercer classificat la temporada passada a la categoria, s'enfrontarà com a local a un històric, com és l'Sporting Maó. A falta de confirmació oficial, el partit apunta el dimecres 9 d'octubre. De l'eliminatòria històrica pels biguetans en parla el seu tècnic Ramon Carrascal.
Doncs bé, davant d'aquest sorteig històric, ens ha tocat l'Sporting Maonès, i tant hagués sigut l'adversari que ens hagués tocat que ens hagués fet il·lusió igual, i tant a casa com a fora. Per tant, ens feia il·lusió tot, perquè ja estar en aquest sorteig doncs realment és històric, i estem molt i molt contents. Veient una mica les eliminatòries dels cursos anteriors, el Rubí l'any passat, el Mollerussa repetint 2 anys, doncs és una eliminatòria molt, molt difícil. S'ha resolt a pròrrogues i penals els últims anys, i per tant el que ens espera serà una eliminatòria molt complicada, i això sí, hi posarem tota la il·lusió del món. L'Esporti Maonès és hereu d'un històric club que va estar jugant a la segona divisió B, i per tant el potencial que tenia en aquells moments era molt gran, i ara s'ha com refundat. Ens parlen d'un equip molt ben treballat, de jugadors doncs, amb talent a totes les línies. Ara tindrem temps per anar estudiant l'adversari i per anar creant aquesta il·lusió al club i a la gent que l'envolta.
Serà la segona temporada consecutiva amb Copa del Rei a Vic, després que l'any passat el Badalona Futur, que jugava com a local els seus partits a l'Hipòlit Planàs, rebés el Cádiz de la primera divisió.
Gràcies, Pep. I per cert, ja tenim millor gol de la jornada al futbol català. L'Audiència ha decidit fer guanyadora la gran rosca d'Aitor Serrano del Reus Redis, que va donar-li la victòria al seu equip contra l'Hospitalet, a tercera federació masculina. Han superat les dianes d'Àlex Gompi, del Sabell B, i Daniel Salaric, del Tona, tots dos també d'aquesta tercera federació masculina, i de la joveníssima Sidney Gertenblade, ja ho direm bé, del filial del Barça a la primera federació femenina. Recordeu que podeu recuperar els gols i votar a l'enquesta cada dilluns al nostre compte d'X a Twitter, @esportsenxarxa. Ah, 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 ah En bàsquet es va presentar ahir la temporada a la Lliga ACB, que aquest any comptarà amb 5 equips catalans, a l'acte que va tenir lloc a la seu d'Endesa, a Madrid, i van assistir Rafa Villar com a representant del Jaio Post Lleida, Sergi Martínez del Bàsquet Girona, Derrick Alston Jr. del Baxi Manresa i Juan Núñez del Barça. No hi havia cap representant de la penya perquè l'equip, recordem, es troba a la Xina de gira, però van enviar un vídeo des de l'aeroport amb diversos jugadors verd i negres. Precisament podem escoltar Sergi Martínez del Girona i Rafa Luz del Morabanc Andorra donant la benvinguda al nouvingut aquest any a la categoria, al Força Lleida.
Doncs la veritat que me n'alegro molt pel Lleida, que un altre equip català estigui a Lliga Endesa és, vol dir que el bàsquet català està fent bé les coses. Portàvem molts anys estant allà, me'n recordo, bueno, tinc companys també, el Juan i també va estar a punt d'aquest ascens, van jugar play-offs, van jugar de tot, llavors me n'alegro molt per ells, els intentarem tocar una mica els nassos quan juguem contra ells, però bueno, me n'alegro molt per ells, per aquest ascens i que benvinguts a la CB. Espero que els hi vagi també molt bé la temporada.
Mis recuerdos son muy buenos, ¿no? De Barris Nord lleno, a tope, animando, y la verdad que es una alegría grande que Lleida haya conseguido por fin ese ascenso que llevamos años soñando. Estoy seguro que la ciudad y los aficionados van a disfrutar un montón y ojalá tengáis buen año para que sigáis aquí.
Un Jaio Post Lleida que ahir va presentar l'últim fitxatge, l'Ale Thomas Brolev, que arriba per donar experiència a CB a l'equip de Gerard Encuentra. 1-1 de ràdio, Sergi Guiu.
El primer equip del Força Lleida presentava aquest dilluns una de les seves cares noves, el qual es mostrava content d'haver fitxat pel Jaio Post Lleida, assegurant que la temporada passada a distància seguíem els seus resultats a l'Ale Port. Ara, un cop a la terra ferma, Bropli assegura que la seva és una bona aposta perquè pot ajudar, diu, al club en una temporada que ja vaticina com a dura.
Obviamente la permanencia primero, I mean, es el objetivo. El primer año en ACB es muy difícil, muy difícil, muy difícil. El año en Granada, en ACB, empezábamos muy, muy bien y después, you know, lesiones y tal, y, you know.
D'altra banda, el director esportiu del club, Joaquín Prado, destacava que hi poden haver més incorporacions perquè a l'ACB la plantilla pot no haver-se tancat amb 12 jugadors, com per exemple si era el llinda a l'Ale Port.
En ningún momento te digo que quede un jugador o que puede quedar más de un jugador. La plantilla puede no cerrarse en 12. Quiero decir, en ACB las plantillas pueden ser hasta de 20 jugadores, como sabéis, y no habrá mensaje de se cierra la plantilla en ningún momento de la temporada. Esta temporada, todos los jugadores están plenamente acostumbrados a esta dinámica en la Liga CB, os lo comentaba la semana pasada.
Un Jaio Post Lleida que aquest dilluns a la nit va estar present a Madrid en la presentació de la Liga Endesa 2024-2025.
Parlem ara de waterpolo. Avui es disputen 3 partits de quarts de final de la Copa Catalunya masculina. A 8:45 del vespre, la tornada de dues eliminatòries força encarades, el Barceloneta a Terrassa, amb els mariners amb 18 gols de marge, després del 4-22 destacat de l'anada, i el Barcelona Mataró, amb 9 gols d'avantatge també per als barcelonins, que van guanyar 9-18 en el partit d'anada. Ens ho amplia la prèvia des de Mataró a la Ràdio Oriol Debat.
Després d'una clara derrota en el partit d'anada per 9-18 al complex Joan Serra, el Solar Tradex Mataró afronta l'eliminatòria de tornada dels quarts de final de la Lliga Catalana de Waterpolo davant del Club Natació Barcelona. L'equip entrenat per Víctor González es desplaça a la Nova Escullera per enfrontar-se a l'equip sanavista aquest vespre, a partir de 8:45. Més enllà de la competició, la intenció del partit d'avui pels mataronins és anar sumant jugadors en la dinàmica de preparació per l'inici de la Lliga Estatal. L'equip que guanyi l'eliminatòria, molt de cara pel Barcelona, aconseguirà el passi a les semifinals. Ja és a les semifinals, fruit d'un altre encreuament, l'Astralpul Sabadell, que ha superat amb claretat el Club Esportiu Mediterrani.
Gràcies, Oriol. També es disputa a partir de les 9:15 de la nit, avui, la tornada de l'eliminatòria entre el Sant Andreu i el Rubí, amb avantatge mínim dels vallesans, que ahir van guanyar l'anada per 15-14. Ja espera, com sentíem, a semifinals el Club Natació Sabadell. En hoquei herba, un apunt. Aquest mateix matí hem sabut que dos catalans opten als Hockey Star Awards. Els premis als millors jugadors d'hoquei herba del món són Luis Calzado, del porter del Polo, que opta a la categoria del millor porter, i el jove davanter del júnior Bruno Font, que està nominat a Rising Star, a millor jugador sub-21. En declaracions a l'enjoc, Font ha assegurat que ja està content per la nominació i que no espera rebre el guardó.
Al final és un joc d'equip, però que tinguis una nominació a un premi així que és individual, doncs, bueno, doncs està molt bé, vull dir, estic molt content. Només per estar nominat ja estic content, no m'espero ni desitjo voler, i el que surti ja pues, serà, però estic ja content d'això i ja et dic, les expectatives són baixes. Però bueno, igualment estic content perquè ja et dic, un premi així també vol dir que l'equip normalment ha d'acompanyar molt i bàsicament el que va fer és que gràcies als resultats i com ha competit l'equip, doncs estic ara mateix aquí.
Tots dos, tant Bruno Font com Luis Calzado, han jugat aquest estiu als Jocs Olímpics de París amb la selecció espanyola. L'any passat, per cert, una altra jugadora del júnior, Tere Lima, va guanyar aquest Rising Star a la millor jugadora sub-21 del món. Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. Count all the reasons we are the champions. There ain't no turning back. Saying, i fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, al Palo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Represent your country, raise your flag, show your true colors. La xarxa de comunicació local.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut. La salut persona a persona.
T'agrada cantar o tens un grup de música? Tens més de 16 anys i voldries representar el teu territori en un autèntic festival musical televisiu? Busquem la cançó de l'any. Busquem artistes autèntics. Prepara't per OP Fest.
Inscriu-te abans del 24 de setembre a www.opfest.cat.
Atenció, famílies! Sant Cugat Shopping Centre es prepara per la tornada a l'escola amb increïbles promocions. Des de l'1 de setembre, totes les nostres botigues ofereixen descomptes exclusius en material escolar, roba, calçat i molt més. Troba tot el que necessites perquè la tornada a classe sigui perfecta. A més, durant els caps de setmana, els més petits podran gaudir d'activitats especials, com tallers creatius, sessions de pintacares i moltes sorpreses més. No t'ho perdis. Vine a Sant Cugat Shopping Centre i equipa't per al nou curs amb les millors ofertes. Sant Cugat Shopping Centre. Molt més que shopping. T'hi esperem.
Com transformar residus no reciclables en hidrogen per combustible?
Quines són les neurones que provoquen els marejos?
Es pot crear un biomaterial nou fet de closques de musclos i ostres?
Catalunya està plena de científics que investiguen i molta d'aquesta investigació la vehiculen les universitats catalanes. Al POU donem visibilitat a tota aquesta feina ingent, vital per al futur del país.
Menys de 15 minuts per posar-te al dia de la ciència que canviarà el món, de la mà de les persones que treballen perquè tots aquests avenços estiguin a la teva vida.
Al POU, cada setmana a Ràdio Sant Cugat, a la 91.5 de la FM i a 3w.cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Bon dia i bon dimarts, 17 de setembre de 2024. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dimarts 17 de setembre, avui parlarem molt de futbol perquè comença una nova Champions masculina i aquest any és històrica pel nou format. Hi haurà nou format amb aquesta lligueta conjunta de 36 equips en què jugaran cada equip 8 partits, 4 fora i 4 a casa. Hi ha dos catalans, un és el Barça, ja habitual, i l'altre el Girona, que debuta la màxima competició continental. Ho farà demà en un escenari del tot característic d'aquesta competició, com és el Parc dels Prínceps de París, contra el PSG de Luis Enrique. Evidentment, demà en farem una prèvia extensa. El Girona, que ja viatja cap a París aquest mateix migdia, aquesta tarda compareixerà en roda de premsa el tècnic Mitchell i també s'exercitarà en aquest camp, al Parc dels Prínceps de París. Dijous serà el torn del Barça, que debuta contra el Mónaco. Avui, per exemple, juga el Madrid, que en aquest cas rep a l'Stuttgart alemany. Avui molt futbol, també parlarem evidentment de la renovació d'Aitana Bonmatí amb el primer equip blaurana. Fins al 2028 seguirà la mitjana campista de Sant Pere de Ribes, vinculada al club blaurana, i complirà, si compleix aquest nou contracte, 16 temporades com a blaurana al Barça. I també bàsquet, amb la presentació de l'ACB, waterpolo, ja partits també avui de la Copa Catalunya, i hoquei herba. Avui parlarem amb Bruno Font, el jugador del júnior, jove jugador del júnior, que ha estat nominat aquest mateix matí a Rising Star, als World, el Hockey Awards d'hoquei patins, d'hoquei herba, volíem dir, com a millor jugador promesa, el millor jugador sub-21 del món. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb el triador, la bon dia.
Molt bon dia, Martí.
Comencem amb futbol. Avui ho dèiem, ara arrenca la Champions masculina amb nou format.
Serà aquest vespre quan es disputen els primers partits d'aquesta lligueta en què tots els equips jugaran 8 enfrontaments, 4 a casa i 4 fora. Els 8 primers classificats passaran directament a 8ens de final i els que quedin entre el 9è i el 24è lloc hauran de jugar una eliminatòria. Del 25è al 36è classificats quedaran eliminats. La final, recordem que es disputa el 31 de maig de l'any que ve a Múnich.
Avui es disputen 6 partits, com dèiem, alguns a 3 quarts de 7, alguns a les 9 de la nit, l'horari oficial de la Champions, entre ells el Real Madrid, que rep a l'Stuttgart.
Hi haurà dos equips catalans, el Barça, que debuta dijous a les 9 del vespre al camp del Mònaco, i el Girona, que viurà demà el seu debut històric a la màxima competició europea al camp del PSG, al Parc dels Prínceps. Aquest matí, de fet, l'equip s'ha entrenat a la Vinya i ja ha viatjat cap a la capital francesa. Aquesta tarda s'exercitarà a l'escenari del partit i el tècnic compareixerà en roda de premsa. Uns 900 aficionats, segons el club, viatjaran a París per donar suport a l'equip gironí.
Demà, evidentment, en farem la prèvia extensa d'aquest PSG Girona, el Girona que viatja a hores d'ara cap a la capital francesa per jugar, com dèiem, demà en aquest debut a la Champions. Demà escoltarem tant Luis Enrique com Mitchell. El Barça, com dèiem, no podrà comptar en aquest debut a la Champions amb Dani Olmo.
No, perquè la grenca estarà aproximadament un mes de baixa per la lesió al bíceps femoral de la cuixa dreta i es perdrà, si es compleixen aquests pronòstics, els dos primers partits de Champions, contra el Mónaco dijous i a Montjuïc contra el Young Boys Suís. I 4 de Lliga també seran els que jugaran el Barça contra Villarreal, Osasuna, Alavés i Getafe. L'objectiu és que reapareixi després de l'aturada de seleccions de mitjans d'octubre, quan el Barça rebia el Sevilla el dia 20, el Bayern de Múnich el 23 i visita el Bernabéu per enfrontar-se al Real Madrid el cap de setmana del 27 d'octubre.
Déu-n'hi-do amb el calendari fort que té el Barça. Barça en aquestes properes setmanes. El Barça que perd Olmo, però sembla que podrà recuperar, bones notícies, algun efectiu.
Doncs sembla que Ansu Fati ja estaria recuperat i podria entrar a la convocatòria per al partit d'aquest dijous a Mònaco. També encara a la recta final de la seva recuperació Fermín López, que podria estar disponible per al cap de setmana. D'altra banda, ahir Frenkie de Jong va fer part de l'entrenament amb el grup.
El Barça que ha presentat aquest matí, per cert, la seva nova tercera equipació, d'un verd clar.
Una nova equipació, com bé deies en Martí, que ja està a la venda per un preu de 164,99 euros i que vol simbolitzar, segons explica el club, la prosperitat, el creixement i el progrés en la lluita per la igualtat de gènere amb el verd, com a significat d'esperança i renovació. Una de les novetats destacades es troba en el logo de la marca, Nike, que és blaugrana i està en posició vertical, el que representa, segons diuen, l'acceleració del joc femení, que el Barça és un dels màxims representants a nivell mundial.
Precisament una de les que vestirà aquesta samarreta és l'actual pilota d'or, Aitana Bonmatí, que seguirà de blaugrana i de verd aquest curs fins al 2028.
Ahir, a les 14:14, la migcampista de Sant Pere de Ribes, que porta el dorsal 14, va signar el seu nou contracte que la vincula amb el club de la seva vida 4 anys més. D'aquesta manera, el club blaugrana lliga l'actual millor jugadora del món, que tenia ofertes importants, sobretot de la lliga anglesa, i que es converteix en la futbolista millor pagada de la plantilla. Una Aitana que, si compleix el nou contracte, complirà 16 temporades com a blaugrana. Als seus 24 anys, la migcampista catalana ho ha guanyat tot, tant amb el Barça, amb qui suma 23 títols i 96 gols en 275 partits, com amb la selecció espanyola, sent l'MVP de l'últim Mundial.
Per cert, un últim punt de futbol. Aquest mateix migdia ha tingut lloc el sorteig de la Copa de la Reina, de la segona eliminatòria, segona ronda, que es disputarà el 2 d'octubre a partit únic també. Hi ha dos catalans, doncs els ha tocat emparellar-se. L'Espanyol i l'AM Lleida s'enfrontaran entre ells en aquesta segona eliminatòria de Copa del Rei. Copa de la Reina, volíem dir. En bàsquet, ahir es va presentar la temporada de la Lliga CB, que aquest any comptarà amb 5 equips catalans.
Hi ha l'acte que va tenir lloc a la seu d'Endesa a Madrid i van assistir Rafa Villar com a representant del Quiopos Lleida, Sergi Martínez pel bàsquet Girona, Derrick Alston Jr. del Baxi Manresa i Juan Núñez del Barça. No hi havia cap representant de la penya perquè l'equip es troba a la Xina de gira, però van enviar un vídeo des de l'aeroport amb diversos jugadors verd i negres.
Aquest cap de setmana arrenca la temporada CB, ja amb la Supercopa d'Espanya.
Dissabte tindran lloc les semifinals d'aquesta competició, que es disputa a Múrcia. A 7:15, el clàssic entre el Real Madrid i Barça. I a les 9, el duel entre l'anfitrió, l'UCAM Múrcia i l'Unicaja de Màlaga. La Lliga Endesa arrencarà el cap de setmana vinent, a partir del 28 de setembre.
I en categoria femenina, l'Unicaja Girona ha anunciat aquest mateix migdia la baixa de Chloe Bibi.
La jugadora australiana, una de les cares noves d'aquest estiu al conjunt gironí, va patir una lesió a l'espatlla dreta en l'últim partit de preparació contra el València. La seva evolució enmarcarà la seva disponibilitat.
Aquesta Lliga Femenina Endesa, que tenim 3 equips catalans, comença, recordem, el primer cap de setmana d'octubre, amb un duel català entre el Cadí la Seu i l'Espar Girona. El Joventut jugarà a la pista del València. Als World Skate Games a Novara, a Itàlia, les seleccions espanyoles, farcides de catalans i catalanes, van estrenar-se ahir amb empats a 1.
El combinat femení amb 6 jugadores catalanes i el tècnic, Sergi Macià, va empatar contra Xile malgrat avançar-se al marcador amb un gol de la jugadora del Telecable Gijón, Sara Rocés. Pel que fa a la masculina, l'equip dirigit per un altre català, en aquest cas Guillem Cabestany, també va acabar empatant contra una França amb un gol del blaugrana Marc Grau.
Aquest mateix migdia, segona jornada per a la selecció femenina, que s'enfronta des de la 1 a Gran Bretanya.
L'equip masculí torna a jugar una mica més tard, a partir d'un 3:15, en aquest cas contra Xile.
Encara pel que fa a l'estic, aquest mateix matí hem sabut que dos catalans opten als Hockey Star Awards, els premis als millors jugadors d'hoquei herba del món.
Són Luis Calzado, porter del Polo, que opta a la categoria de millor porter, i el jove davanter del júnior Bruno Font, que està nominat a Rising Star, a millor jugador sub-21. Tots dos olímpics aquest estiu amb la selecció espanyola.
En una estona escoltarem les primeres valoracions de Bruno Font aquí a l'Enjoc, després de conèixer aquesta nominació. A la Copa Amèrica de Vela, que es disputa a Barcelona, ahir només es van disputar dues regates de les semifinals de la Copa Louis Vuitton per culpa de la manca de vent.
Els guanyadors van ser la Lingui Suís i l'American Magic, que van sumar la seva primera victòria davant l'Ineos Britània i el Luna Rossa Italià, respectivament. En qualsevol cas, l'avantatge pels dos grans favorits continua sent gran, de 4-1, i es troben només a un triomf d'accedir a la final. Les regates suspeses ahir a la tarda recuperaran demà dimecres i avui serà el torn per la categoria júnior.
I un dia bon en waterpolo, avui es disputen 3 partits de quarts de final de la Copa Catalunya Masculina.
A 8:45 del vespre, la tornada de dues eliminatòries força encarades. El Barceloneta Terrassa amb els mariners en 18 gols de marge després del 4-22 de l'anada, i el Barcelona Mataró amb 9 gols d'avantatge pels barcelonins, que van guanyar 9-18 al partit d'anada. També es disputa a 9:15 la tornada de l'eliminatòria entre el Sant Andreu i el Rubí, amb avantatge mínim pels vallesans, que hi van guanyar l'anada per 15-14. Ja a l'espera de semifinals, el Club Natació Sabadell.
Ladies and gentlemen.
Dimarts 17 de setembre, 10 minuts passen ja gairebé de 2:15. Comencem parlant de futbol. El Barça ha presentat aquest matí la nova tercera equipació d'Humbert Clar, que vol simbolitzar, segons explica el club, la prosperitat, el creixement i el progrés en la igualtat per la igualtat, en la lluita per la igualtat de gènere. Una de les novetats destacades és la posició del logo de Nike, que és blaugrana i en posició vertical, el que representa, segons expliquen, l'acceleració del joc femení, en què el Barça és un dels màxims representants a nivell mundial. Precisament una de les que vestirà aquesta samarreta és l'actual pilota d'or, Aitana Bonmatí, que seguirà de blaugrana i de verd aquest curs fins al 2028. Ahir a les 14:14, poc després d'acabar aquest programa, la migcampista de Sant Pere de Ribes, que porta el dorsal 14, va signar el seu nou contracte que la vincula amb el club de la seva vida fins al 28, el 14+14, un joc de números que del Barça, que per lligar a l'actual millor jugador del món, que tenia ofertes sucoses, sobretot de la Premier, i que es converteix en la futbolista millor pagada de la plantilla. En declaracions a Barça, Juan Aitana es va mostrar molt satisfeta per aquesta renovació.
Què dir, no? Molt feliç per seguir vinculada al club fins 2028. Al final, aquesta temporada començo la 13a temporada del club. Seran 16, què més dir, no? D'una culera ben petita que porta aquest sentiment tan profund a dins i que vol seguir fent història amb aquest club. Clar que sí, era prioritari continuar aquí, continuar a casa. Ha estat una negociació, com totes, doncs moments millors i pitjors, però crec que ho hem portat entre tots molt bé. Crec que ens hem entès molt bé i això és el que em fa més feliç, no?
La migcampista de Sant Pere de Ribes, que continuava sent ambiciosa pel que fa als títols.
Soc una persona molt ambiciosa, el meu caràcter sempre vol més, no em conformo amb res i crec que seguim tenint equip per lluitar per tot. Sé que el club farà una aposta forta i seguirà fent-la perquè puguem competir per tot durant molts anys. Així que la meva ambició sempre és màxima, la de l'equip també, volem seguir guanyant-ho tot i portant aquest escut al més alt del món durant molts anys.
Aitana, que, com sentíem, si compleix el seu nou contracte, que complirà 16 temporades al club de la seva vida, als seus 24 anys, la migcampista catalana ha guanyat tot, tant amb el Barça, amb qui suma 23 títols, com amb la selecció espanyola. L'MVP va ser de l'últim Mundial que va guanyar a Espanya. Com a blaugrana ha disputat 275 partits i ha marcat 96 gols. Encara en futbol, ho hem sabut aquest mateix migdia, ha tingut lloc el sorteig de la segona ronda de la Copa de la Reina, que s'ha sortejat a aquesta segona eliminatòria, que serà el 2 d'octubre, partit únic, i ha deparat un duel català entre els dos únics catalans que hi havia al sorteig, l'Espanyol i l'AM Lleida, que s'enfrontaran entre ells en aquesta segona eliminatòria de la Copa de la Reina. I en categoria masculina, la segona federació, Ignasi Sanabra ha deixat el seu càrrec d'entrenador a l'Espanyol B per motius personals. El tècnic que l'any passat va entrenar a l'Europa només ha dirigit al filial blanquiblau 3 jornades de Lliga, amb una victòria i dues derrotes, segons apunten alguns mitjans que, això sí, que segueixen l'actualitat perica, la causa que seria que Sanabra no tindria el títol UEFA Pro que es requereix per entrenar a segona federació. El club, però, no n'ha donat més detalls i tampoc no n'ha anunciat el substitut, que haurà de seure a la banqueta d'aquest Espanyol B en el proper partit de diumenge, al camp de l'Alzira. D'altra banda, un altre dels candidats dels nou catalans que d'aquesta segona federació, del grup 3, el Centre d'Esports Sabadell, està signant un molt bon inici
bon
de Lliga. Amb uns 7 punts de 9 possibles, el millor en els últims 13 anys. Ens omplia ara sí des de Ràdio Sabadell, el Pau Ituri, bon dia.
Bon dia. Des de la temporada 2011-2012, segona divisió, amb Lluís Carreras a la banqueta, que el conjunt arlequinat no arrencava la temporada amb aquests bons números. L'equip s'està adaptant ràpidament a la segona federació i, de moment, les llums estan eclipsant les ombres. La maneta a Palma contra l'Andratx va deixant una preocupant anècdota els 3 gols consecutius rebuts des de la cantonada. El capità Sergio Cortés considera que s'ha de ser resultadista i sobretot fer-se forts a casa.
El futbol i tots els esports va de guanyar. I al final tots volem jugar bé, volem ser els millors jugant, però al final del que ens en recordem són dels resultats. I el que hem dit, portem 7 punts de 9, 4 punts fora de casa en dos camps molt complicats i una victòria a casa, que al final, bueno, on passarà tot, a casa, a la nova Creu Alta, on ens hem de fer forts de veritat.
Un Cortés que, malgrat ser el mig centre de l'equip, s'ha erigit en el pitxitxi en aquest inici de Lliga amb 2 gols. Els dos, a més, van obrir la llauna contra l'Andratx i l'Espanyol B. L'ex del Badalona Futur en podria haver afegit un tercer en el seu compte particular, però va fallar un penal en el tram final al Toni Tatxa. Avui descansa l'equip i demà començarà a preparar aquest Sabadell SD Eivissa de diumenge a les 12 a la nova Creu Alta.
Gràcies, Pau. Encara en futbol, ho explicàvem ahir, la Unió Esportiva Vic de la Lliga Elite ja coneix el seu camí pel que seria un partit històric enfrontar-se a un equip de primera divisió. Els biguetans tornaran a disputar la Copa del Rei 47 anys després, en aquest cas la fase prèvia, en una eliminatòria partit únic contra l'Sporting de Maó, segons va determinar el sorteig fet ahir al migdia, el dimecres 9 d'octubre a casa, a l'Hipòlit Planàs. En cas de superar aquesta ronda, aquest mateix estadi rebrà, com dèiem, un equip de primera divisió, com ho va fer l'any passat el Rubí o els anys anteriors al Mollerussa. I a tercera federació, també ho explica mai, un dels colíders és el Prat, que ha guanyat els dos partits de Lliga disputats fins ara en aquest grup 5 de tercera federació. El Prat Ràdio, Miriam Roures.
L'Associació Esportiva Prat ha arrencat el campionat de Lliga de la millor manera, la tercera federació, amb dues victòries en els dos primers partits de Lliga disputats. Un inici que iguala el que ja va fer també l'equip la temporada passada, i un inici que també contrasta amb el final de la pretemporada d'enguany, on l'equip va sumar més derrotes que no pas victòries. La darrera victòria ha estat en el debut de l'equip al Municipal Sagnier en aquesta segona jornada contra el Vilassar, en un partit que va deixar bones sensacions després de dominar i tenir nombroses ocasions de gol, però que també va evidenciar la falta d'encert que té l'equip de cara a porteria i que va provocar patir en la recta final del partit. Després d'aquest inici de campionat, el cos tècnic del Prat es mostra satisfet del rendiment de la plantilla. Escoltem el segon entrenador del conjunt pretenc, Javi Martos.
Bueno, más contento. O sea, al final es un gran inicio. Tampoco hay que irse ahora. O sea, quedan muchísimos partidos. Eso es lo que estamos. Nosotros tenemos que centrarnos en mejorar nosotros, en ser un mejor equipo, en perfeccionar muchas cosas que nos quedan por hacer bien. Y cada partido, con cada matiz de cada rival, tendremos que ir a mejorar para ir a ganar cada partido.
Un Javi Martos que ha estat per segona vegada aquesta temporada dirigint l'equip des de la banqueta en un partit després del segon partit de sanció que va complir dissabte passat el tècnic Miquel Motoso, que ja tornarà a la banqueta Potalova aquest pròxim cap de setmana en la visita que farà el Prat al Nou Congost de Manresa.
Gràcies, Míriam. I per ser de tenir millor gol de la jornada del futbol català, l'audiència ha decidit fer guanyadora la gran rosca d'Aitor Serrano del Reus Redis, que va donar-li la victòria al seu equip contra l'Hospitalet, a la tercera federació masculina. Ha superat les dianes d'Àlex Gompi, del Sabadell B, i de Nil Salaric, del Tona, tots dos també d'aquesta tercera federació masculina, i la de la joveníssima Sidney Sterzenleit, del filial del Barça, a la primera federació femenina, a la derrota del filial Blaurana contra l'AM Lleida. Recordeu que podeu recuperar els gols i votar a l'enquesta cada dilluns al nostre compte d'X a Twitter, @Esports en xarxa. En hoquei herba aquest mateix matí hem sabut que el jove davanter del júnior Bruno Font és un dels nominats del Hockey Star Awards com a Rising Star of the Year, és a dir, millor promesa de l'any en el món del hockey. Bruno, molt bon dia i enhorabona.
Molt bon dia, gràcies.
Ja ho sabies o ho has sabut també aquest matí, que aquesta nominació?
Just aquest matí. Fa pocs minuts, sí.
I com et sents? Què significa per tu?
Bueno, significa... Pues, bueno, és, al final és un joc d'equip, però que tinguis una nominació a un premi així que és individual, doncs, bueno, doncs està molt bé, vull dir, estic molt content.
Això t'ha de preguntar justament. Què en penses d'aquests títols i aquests premis individuals en esports col·lectius? I no sé si saps si tens opcions de guanyar-los, si vist els altres nominats.
Bueno, realment, només per estar nominat ja estic content. No m'espero ni desitjo. Jo estic ja content de la nominació i el que surti ja pues, serà, però estic ja content d'això i ja et dic, no espero res ni... Les expectatives són baixes, però bueno, igualment estic content perquè ja et dic, un premi així també vol dir que l'equip normalment ha d'acompanyar molt i bàsicament el que ha de fer és que gràcies als resultats i a com ha competit l'equip, doncs estic ara mateix aquí.
És veritat que tens només 19 anys i has viscut aquest estiu els teus primers Jocs Olímpics de París, consolidant el primer equip del júnior. No sé si estarà tot molt ràpid.
Bueno, sí, ha passat en poc temps, però al final... Entreno molt i jo crec que al final també és un punt de que també ho treballes, això. Pot ser que sigui ràpid, que sigui jove, però bueno, hi ha un moment que explota una mica la cosa i al millor després ja tens uns quants anys que no passen tantes coses. I ara s'ha concentrat una mica entre els jocs i tot això, s'ha concentrat el millor.
També està nominat en aquests Hockey Star Awards, en aquest cas el millor porter de l'any, un company de selecció aquest estiu, el porter del Polo Luis Calzado.
Sí, realment... es nota el campionat que ha fet i tot, pues, reflecteix ara mateix perquè està nominat. És realment un porter molt bo i que el nomineixin és una gran notícia.
I parlant d'aquests premis, l'any passat la millor jugadora promesa va ser la Tere Lima. Això significa que el club santcoatenc també ho està fent bé amb jugadors de la base i amb aquesta projecció, no?
Sí, sí. Realment, bueno, la Tere la coneixo també personalment i ja et dic que el júnior pugui tindre aquestes nominacions i que la Tere ho hagi guanyat, doncs diu molt del club i realment estic molt content de que puguin sortir jugadors així.
De fet, teniu un equip molt jove, el júnior, ja no només per tu, sinó que en general el primer equip hi ha molts jugadors que pugen del juvenil, fins i tot.
Sí, 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 sí. Aquest any hem pujat uns quants també i res, molt bo. Tot és gent de casa i amb ganes.
Deixa'm acabar preguntar-te també pel club. No sé com estàs tu en concret en el primer aspecte individual. Això, com estàs de la lesió i si et podrem veure aviat?
Sí, ara mateix estic ja a les parts finals de la lesió, ja recuperant-me. I res, ojalà pugui estar ja al camp d'aquí poc compartint experiències amb els meus amics i amb els meus companys.
De fet, vau arrencar molt bé la Lliga, amb golejada 6-1 contra un equip recent ascendit. És veritat que, de manera anecdòtica, però sou líders. No sé si fa goig també mirar la classificació, encara que porteu una jornada només.
Bueno, també ho has dit tu, una jornada, vol dir, està molt bé que surti la posició primer júnior i tot, però realment més content dels 3 punts del diumenge que estiguem primers allà de la posició.
Acabo ja, sí, amb l'última. Com es planteja aquest curs 24-25? Quins objectius tens de temporada, tant individuals com col·lectius com amb el júnior?
Bueno, realment, com has dit, som un equip jove, però tinc moltes ganes de, ja et dic, compartir molts partits i molts minuts amb tothom i també de competir, sobretot. Tinc moltes ganes de competir aquest any amb tot l'equip i a veure on podem arribar.
Doncs ho seguirem, evidentment, també el júnior dels 6 equips catalans que hi ha en aquesta divisió d'honor masculina de hockey. Bruno Font, candidat a guanyar aquest Rising Star als Hockey All-Star Awards, o el que és el mateix, el millor jugador sub-21 del món. Moltes gràcies per atendre l'enjoc i molta sort en aquests premis i en la temporada en general.
Moltes gràcies.
Parlem ara de waterpolo. Avui es disputen 3 partits de quarts de final de la Copa Catalunya Masculina, 3 quarts de 9 de l'espre. La tornada de 2 eliminatòries força encarades. La primera, el Barceloneta-Terrassa, amb els mariners amb 18 gols de marge després del 4-22 contundent de l'anada. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
El Club Natació Terrassa prepara l'enfrontament d'aquesta nit davant el Barceloneta com a preparació del que serà l'estrena a la Eurocup. L'equip de Dida Covacho vol donar aquest salt qualitatiu en quant a la competició europea i per això doncs, espera que el partit d'aquesta nit pugui ser un banc de proves. Escoltem el míster del conjunt agarenc, Didac Covacho.
Nosaltres ara mateix l'objectiu que tenim és, ho tenim enfocat tot per Europa, no? Que és la primera gran competició que tenim, que volem anar a competir, perquè al final et dona 4-5 mesos, et dona 5 mesos, 5-6 mesos de competició extra. I és veritat que veient una miqueta les plantilles com estan, doncs veig que Barcelona, Barceloneta, Sabadell, i espero que nosaltres som els que hauríem d'estar aquí dintre. Està clar que la resta de clubs, com el Mataró, que continua amb aquesta aposta jove, amb jugadors joves, més les incorporacions que ha fet, doncs continuarà sent un equip molt dur. El Sant Andreu l'any passat ja a nosaltres ja ens va donar un susto.
Debut la setmana vinent a la competició europea, com dèiem, a Budapest, en aquesta Eurocup, i el 5 d'octubre el rival serà el Cavalla de Ceuta. Per tant, l'objectiu, com dèiem, és arribar a aquestes 2 fites amb el màxim de càrrega i competitivitat.
Gràcies, Miqui. I també a 3:15 avui es disputa el Barcelona-Mataró, amb 9 gols d'avantatge per als barcelonins, que van guanyar 9-18 en el partit d'anada. També es disputa, també aquesta nit, a partir d'un 9:15, la tornada de l'eliminatòria entre el Sant Andreu i el Rubí, amb avantatge mínims dels vallesans, que ahir mateix van guanyar l'anada 15-14. Ja espera semifinal, recordem, el Club Natació Sabadell. I un últim apunt, ahir es va tenir lloc, de fet diumenge, la 17a edició de l'Olla de Núria, amb 1 miler de participants. Ens explica com va anar des de Ràdio Ripoll el Xavier Vilella.
Jan Torrella i Laia Montoya van ser els guanyadors de la clàssica Olla de Núria, disputada aquest diumenge. La cursa, que va ser molt competida, va desenvolupar-se amb normalitat, tot i que amb fred i vent les cotes més altes. Torrella va creuar la línia de meta amb un temps final de 2 hores 26 minuts i 35 segons i Montoya va completar el recorregut amb un registre 3 hores 12 minuts i 12 segons. Els corredors Ionet i Lluís Puigvert van arribar en segona i tercera posició respectivament, completant el podi en categoria masculina. Núria Llançó va ser la segona classificada femenina, a 7 minuts de diferència respecte a Montoya, mentre que Martina Gonfaus va pujar al tercer calaix del podi. La principal novetat que s'han trobat enguany els corredors de l'Olla de Núria és el canvi de recorregut respecte al tradicional, perquè l'organització s'ha vist obligada a modificar-lo després que la reserva natural comuniqués que no es podia passar pel tram entre el pic de Finestrelles i el pic d'Eina. Amb aquest canvi, el recorregut final de la clàssica ha augmentat en 3 quilòmetres i 200 metres de desnivell positiu, amb una distància total de 24 quilòmetres amb 2.130 metres de desnivell positiu. A més, juntament amb Vall de Núria i Ferrocarrils de la Generalitat, s'està treballant amb True World per conèixer l'impacte real d'organització, infraestructures i participants que genera aquest espai. Aquest estudi s'ha fet amb proveïdors, voluntaris i participants per saber quina petjada de carboni s'està generant en l'esdeveniment i així saber cap on s'ha de treballar per futures edicions.
Fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, del Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimecres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Mental stimulation, sprinkled with a little bit of sex appeal, and it's a moment, yeah. Sprinkled with a little bit of sex, and it's a potion, yeah. Sprinkled with a little bit of sex appeal, and it's a moment, yeah.
La xarxa de comunicació local. Ràdio Sant Cugat. 3w.cugat.cat.
Cugat Ràdio 91.5. La ràdio de Sant Cugat.
Converteix els teus quilòmetres en aigua a la prova de bici Transgallinès Oxfam Intermón. Recorreguts pel Vallès de 50 o 100 quilòmetres per a bicis de BTT o gravel. Repte esportiu i solidari en equips de 2 o 3 ciclistes. Informa-te'n a oxfamintermón.org/transgallinès.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3w.cesagarra.com.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Bona tarda. Comença l'informatiu migdia d'aquest dimarts 17 de setembre de